punt, arribarem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 11 de febrer, i avui començarem el programa calentant motors per la Diada de Santa Eulària de demà. Parlarem amb Antoni Ramon, el regidor de festes de l'Ajuntament de la Vila del Riu, per repassar de manera exhaustiva el programa de festes, i més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats Infinit del periodista i divulgador del món del pa Ivan Llarza, i com sempre fem els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, i avui, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, entrevistarem a un grup de joves científiques per conèixer en profunditat la seva trajectòria. Serà en una conversa que ha mantingut amb elles na Nieves García Galvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti ja preparadíssim al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i us ho recordam. Ens podeu seguir per Instagram, el nostre usuari és eldiapitiuses, allà cada dia penjam els continguts que tindrem el dia següent i també penjam alguns vídeos del contingut del programa. I si teniu alguna notícia, alguna situació que vulgueu compartir amb naltros, que voleu que ens en fem difusió aquí a Sa Ràdio Pública de les Illes Balears, ens podeu enviar un WhatsApp o una nota de veu breu al 619 11 96 97. 619 11 96 97. I dit això, quan són les 12 i 6 minuts, és el moment ara mateix de posar-nos al dia. I començar amb Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de Formentera, perquè el Congrés dels Diputats ha autoritzat tramitar la reforma constitucional de l'article 69.3 perquè l'illa tingui, per fi, senador propi. La iniciativa ha tirat endavant amb majoria absoluta de 176 vots davant els 33 vots de Vox i 138 abstencions de PP i UPN.
Sí, la reforma implica eliminar el guió que uneix Eivissa i Formentera en l'article 69.3 de la Constitució. En aquest article s'estableix quants senadors es trien a les illes. 3 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a les Pitiüses. Però aquest mateix article també diu que les illes amb consell insular podran constituir-se com una circunscripció, i Formentera té consell des del 2007. Aquest ha estat l'argument principal dels 3 diputats de les illes que ahir a la tarda van defensar la petició en el Congrés. El diputat per Formentera del grup parlamentari Mix, Llorenç Córdoba, demanava que es faci justícia amb els formenterencs, tot i que sigui amb gairebé 20 anys de retard.
Les pido que apoyen la tramitación de esta reforma para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realidad institucional de Formentera desde 2007.
També Cristina Gil, del grup parlamentari popular, i la socialista Pilar Costa van defensar que es faci justícia amb la població de l'illa. Les sentim.
Reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece, porque integrar a Formentera en igualdad, en definitiva, es la forma justa y coherente de servir al interés público de los ciudadanos y de fortalecer la democracia.
A todos estos hombres y mujeres, a ustedes que están en el Congreso, en esta Cámara, convencida que actuarán en consecuencia para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Tots els grups parlamentaris hi varen votar a favor, excepte els diputats de Vox, que hi varen votar en contra, tot i reconèixer que és un dret de Formentera, i els populars, que finalment es van abstenir. Els populars reivindicaren la circumscripció pròpia per a Formentera, però el diputat i president del PP d'Eivissa, José Vicente Maribosó, va posar el focus en el fet que aquest ha de ser l'únic objectiu de la reforma constitucional sense cap altre tipus d'aspiració. Una vegada aprovada la presa en consideració, el canvi no és automàtic, sinó que ha de tramitar-se. Cal destacar que la Constitució espanyola només s'ha modificat 3 vegades en la història.
Déu-n'hi-do, idò, seguirem pendents, evidentment, d'aquesta tramitació, que això no serà d'avui per demà. Canviem ara d'assumpte, parlem de seguretat, Nieves, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni tindrà aquest estiu 80 noves càmeres, arribant així a les 119, i abans de la instal·lació el consistori ha de realitzar un mapa delinqüencial per decidir on s'ubiquen.
Sant Antoni triplicarà el nombre de càmeres de videovigilància per aquesta temporada, amb 600.000 euros provinents de l'impost de turisme sostenible i dels fons Next Generation. A més, preveu que també s'incrementi el nombre d'agents d'intrusisme i convivència. L'agost de l'any passat en van començar a fer feina 4, tot i que s'ofereixen 12 places. Escoltam la regidora de Seguretat Ciutadana, Neus Mateu.
Són els que tenen que fer totes les campanyes de comunicació que ja estàvem dissenyant per informar de que no poden anar sense camiseta, de que no poden fer botellón i de que no poden consumir òxid nitrós, és a via pública, bueno, ni als hotels, que això també ho estem coordinant amb hotelers, perquè molts hotels ja els fan fora si troben que tenen botelles a les habitacions, i això seguirem fent molta força.
A banda de la tasca informativa, els agents d'intrusisme també poden aixecar actes i, de fet, n'han aixecat 17 relacionades amb el lloguer turístic il·legal que ja tramita el Consell d'Eivissa. El municipi tindrà més 10 agents nous de la policia local. Han començat el termini de pràctiques i, en acabar-les, al final de l'estiu, el cos policial passarà a tenir 69 agents.
I continuem, Nieves, parlant de turisme, perquè Eivissa comercialitza un 40% menys de places de lloguer turístic que l'any passat. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
El Consell d'Eivissa ho atribueix a les polítiques públiques per buscar un model turístic ordenat i eliminar l'oferta il·legal. El nombre total d'anuncis d'habitatges turístics comercialitzats a les tres principals plataformes digitals de lloguer turístic, Airbnb, Booking i Vrbo, s'ha reduït de manera continuada durant el darrer any i s'ha situat en 2.000 anuncis el novembre de 2025 davant els més de 3.000 de l'any 2024. Escoltam el conseller d'Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Joan.
Estos datos también están avalados por Excel Tour, que ya refirió una bajada durante el año pasado, y por el propio sistema de inteligencia turística del Consell Insular. De lo que se trata es de quejarse menos, de atacar menos al sector turístico legal y de trabajar más en la gestión de los flujos y en la disciplina y en la ordenación, en que se cumpla la ordenación para que tengamos una isla muchísimo más equilibrada.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat parlant d'aigua, perquè el govern licita la redacció del projecte de la quarta desalinitzadora d'Eivissa, que s'ubicarà a Sant Josep, tindrà una capacitat inicial de 15.000 metres cúbics diaris.
La planta potabilitzadora reforçarà un sistema tensionat i pretén reduir els consums associats als trasbassaments fins a Sant Josep. A més, l'objectiu és deixar de sobreexplotar els aqüífers, segons diu el govern. L'Agència Balear de l'Aigua, Abaqua, ha licitat la tramitació de l'estudi, la redacció del projecte i la tramitació administrativa i ambiental de les obres de la planta desaladora d'aigua de mar.
Molt bé, i deu deixar-me aquí, Nieves, fins després.
Fins després.
Són les 12 i gairebé 12 minuts i, com us deia, avui començam el programa com no podia ser d'una altra manera, anant cap a Santa Eulària.
Colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara.
I de, com us dèiem a l'inici, començam el programa avui calentant motors per celebrar demà el Dia Gran de Santa Eulària. Com ja és habitual, la música serà una de les grans protagonistes d'aquestes festes, però per repassar el més destacat de la programació de les festes d'enguany, ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el regidor de festes de l'Ajuntament de Santa Eulària, Toni Ramon. Molt bon dia i molts anys.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, nosaltres molt bé. Tot preparat ja per demà?
Tot preparadíssim, moltes ganes de disfrutar. Heu posat una cançó que és molt especial per jo, perquè va ser la cançó, jo em vaig casar fa 2 anys,
i
va ser la cançó on vaig sortir, surts allí com vestido de novio.
No estava preparat, això.
I la va cantar una lota que la va cantar de manera lírica, i va ser molt especial, i bueno, enguany, pues, Extremoduro un tribut a Extremoduro que m'agradaria que en parlem, pues, bueno, serà un contingut molt important, molt especial, també un moment jo crec que és molt especial per tots, i bueno, estic molt content que heu posat aquesta cançó, perquè molt, jo crec que va, és molt adient.
Té un gust exquisit en Pablo Morganti, que hem de dir que això ha estat absolutament casual i l'ha escollit ell, o sigui que es mèrit li hem d'atribuir a qui li toca, que és el més destacat del programa de les festes de Santa Eulària d'enguany.
Bueno, és un programa que feim amb moltíssima il·lusió, triar continguts quan fas un programa amb tanta il·lusió, sobretot que és complicat, però el que sí que és cert és que intentem fer programes de festes on tothom pugui trobar algun contingut que li agradi. Això ens pareix molt important, no? I dins de tot el que n'hi ha, que jo crec que intentem sempre posar excel·lència en continguts de qualitat, jo crec que n'hi ha certs imprescindibles que tots hauríem de conèixer i que jo recoman. És un programa que jo crec que és evident que té un bloc musical molt important. Són 57 concerts de música en directe. Nosaltres en el programa Festes de Maig anem més a artistes internacionals i en el programa Festes de Sant Eulària anem a lo local, músics locals. Per què? El mes de febrer és un mes que hem de tenir les orelles cap amunt, hem d'intentar ajudar la gent el màxim possible i ens pareix una empenta per tots els grups de música locals. Un febrer que normalment sol ser una miqueta més fluixet, doncs poder donar-los aquesta oportunitat de poder treballar tots de manera àmplia, jo crec que és bo per als músics, és bo per tots els temes de restauració, per al comerç, que puguem posar aquests concerts que hem de recordar que es fan en els bars i restaurants del poble, poder animar-los a que puguen treballar el màxim possible i, escolta, començar de festa un divendres a les 2 del migdia i acabes diumenge per la nit,
jo... Et d'agafar forces,
Les tenim que tenir.
Les tenim que tenir.
Llavors, bueno, doncs, també s'ha feria després de missa, jo crec que és molt polit, no? Doncs, diumenge per matí anar a passejar per allí, després de missa és un lloc molt important per al nostre municipi, anar a passejar per allí amb sa família i fer unes compretes i després anar a dinar, és molt recomanable. I després Festival de l'Humor, que cada volta doncs, té més èxit, el duim a tots els teatres que hi ha a Santa Eulària i omplir els teatres d'una oferta de qualitat de cultura, un monòleg que jo crec que és un format que avui en dia pues, agrada moltíssim. I bueno, en definitiva jo crec que el que n'hi ha que fer aquí és animar a tothom que consulti el programa, que trobin allò que els agradi, que venguin a Santa Eulària a veure'ns, que els rebrem amb molt de gust, amb molt d'entusiasme i amb molt de carinyo, sobretot.
Vinga, i donem en el detall perquè sentíem Extremoduro i ens parlava d'aquest projecte que s'ha fet ad hoc per aquestes festes, veritat, de la mà de més del nostre company col·laborador del programa, en Javi Riera, i el seu grup Discover, no?
Sí, Discover és un grandíssim grup, jo crec que ho fan molt bé. I ara pues, tots sabem que vam trobar la falta d'en Robert Iniesta, desgraciadament. I vàrem pensar que era un bon moment per dur Extremoduro a Santa Eulària. I quan va venir aquesta idea al cap, vaig dir, això té que ser en Javi i Discover. Vull dir, els vaig cridar 15 de desembre.
Déu-n'hi-do,
I bueno,
temps crec ajustats, que... perquè no és fàcil aprendre el repertori d'Extremoduro.
El primer que hem de fer és agrair-los la feina que han fet, l'esforç que han posat, la il·lusió que han posat, perquè estic segur que el concert que faran dissabte serà tot un èxit. L'han preparat temps rècord i crec que hi ha que posar en valor quan hi ha tanta il·lusió i hi ha tantes ganes, les coses van endavant. Pues escolta, pues, que donar-se gràcies, tenir-se gratitud i bueno, jo crec que estarà molt bé.
I tant, sense pressió, per en Javi Riera, que segur que ho farà increïble. Més coses, quin és l'espai que hi haurà en aquestes festes per la tradició? Hem parlat d'aquest diumenge, Puig de Missa, quins altres espais tradicionals hi haurà en aquest programa de festes?
Bueno, la tradició sempre és important a un programa de festes, no? Nosaltres, per exemple, demà, que és el dia... pues, que anem a missa i sempre pues, tothom es troba, no? Hi ha molta gent del poble que es troba a la missa, després sempre fan un bunyol, fan un vinet i després pues, també sempre disfrutam del ball pagès, com o no, del ball pagès, que sempre acompanyen i que són continguts que t'adones compte que sempre estan, però que sempre agraden. La gent està molt contenta realment d'anar després de missa, d'anar a missa i després de disfrutar en petits i grossos. En definitiva, és igual una mica si és en família, amics, la gent que t'estimes, no? D'anar a veure el ball pagès, està tothom allí, després se'n van a dinar, i té que haver-hi espai per tot, sempre ho dic. Té que haver-hi espai per tot, té que haver-hi espai per els que volen anar a fer vinets o canyetes, per els que volen anar a missa, per els que volen fer... ho volen celebrar les festes fent proves deportives. Hi ha molts de continguts esportius organitzats per celebrar aquestes festes, que jo crec que també doncs, són molt apropiats, perquè al final una festa que és? Una festa és tenir aquest sentiment de poble, trobar-te en sus teus, disfrutar de fer allò que t'agrada i tenim que entendre que cada un disfruta com vol o com li agrada. I per això sempre he pensat en la pluralitat dels programes de festa, on té que haver-hi de tot, el més innovador, per grossos, per petits, el més modern, el més tradicional, una miqueta de tot.
Unes festes que a més coincideixen amb Carnestoltes. Com es fan encabir quan es celebra un programa de festes aquestes dues festivitats, les festes de Santa Eulària que coincideixen amb Carnaval?
Pues, bueno, el Carnaval és una de les festes jo crec que més agraden a nivell popular quan no anaven a formar part dels programes de festes. Com es fa coincidir? Pues mira, me fan moltes voltes aquesta pregunta, no, Toni? Escolta, just acabava febrer i ja començava el maig i després les festes de dia del turista i després festa. Com ho fas? Com ho faig? Jo no. Com ho fan? Perquè la veritat, sempre ho he dit, em sent molt ben rodatjat, tant els tècnics municipals de l'Ajuntament com totes les entitats sense ànim de lucre que col·laboren com les empreses privades, són gent, de veritat ho dic, realment implicada, fan molt bona feina i realment són ells els que, fan que puguem produir tota aquesta quantitat de feina. El regidor, al final, crec que té que ser una persona que s'encarrega de captar la dinàmica que n'hi ha en el carrer, de transmetre idees, de motivar en equips, d'encarregar-se en que tot això funcioni, però si realment no n'hi hagués un equip humà de la qualitat, des que jo me sent rodatjar, que la ciutat és molt alta, res de tot això seria possible, i en els quals doncs, també els vull transmetre un agraïment molt gros perquè són ells que fan possible que tot això funcioni, que tu dius, i com faig per posar el Carnaval? Doncs pues amb molta feina que es fa, i jo crec que amb molta il·lusió, i la veritat no ho dic per jo, ni molt menys ho dic per ell, ben feta.
Molt bé. Idò, evidentment, compartim aquest agraïment i l'esforç implicat en tota la gent que fa possible aquestes festes, les Carnestoltes, i ara, com ja hem avançat aquestes festes de maig, m'imagino que és ara quan també ja està tot embastat i només falten les últimes filades, no?, per aquestes festes de maig, i no sé si ara és bon moment per començar a avançar alguna cosa, alguna primícia, alguna sorpresa.
Programa de festes de maig està en marxa, ara està en el moment de màxima producció, per dir-ho així, i sí, te podem donar una cosa nova.
Atenció.
Que serà molt important, perquè canvia o suposa una novetat molt important per les festes de maig, i és que enguany per primera vegada les festes de maig es celebraran d'una manera molt important a la platja. El primer diumenge, hasta jo crec que de moment ho estan produint, però el primer diumenge de maig n'hi haurà una festivitat molt important a la platja de Santa Eulari, que complementarà els concerts de dissabte, diguem, els dissabtes fins a setmana de maig, n'hi ha el concert principal, que sempre d'un artista internacional, en Sant Demà el primer diumenge de maig, però aquest primer diumenge de maig tindrem un acte molt important i jo crec que serà molt atractiu a la platja de Sant Eulari, que serà una mica el punt de sortida de la temporada, jo crec, estival.
Aquest cap de cartell no el podem revelar encara, no?
Crec que és un pel·liu encara pronta.
Encara és pronta. Idò, haurem de tenir paciència. Toni Ramon, regidor de festes de l'Ajuntament de Santa Eulària, moltíssimes gràcies, molts anys i bons, i a gaudir molt d'aquests dies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Senzillament, doncs, m'agradaria convidar que tothom venga a visitar-me a Santa Eulària. Molts anys i bons a tots els ciutadans de Santa Eulària. I bueno, doncs, tots aquells que vulguin venir a veure-nos, animar que revisin el programa a la web municipal, i si volen venir a Sant Eulari a fer el que més els agradi, a dinar, a passejar amb la família, a venir després de missa, a Festival de l'Humor, sàpiguen que estan plenament convidats i que nosaltres estem molt contents de rebre-los.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, que de seguida ens toca obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Ivan Llarza. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
I 24 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i avui tornem per obrir un nou calaix del nostre estimat Gabinet de Curiositats, i ho fem amb una il·lusió molt especial, perquè avui obrim el calaix on guardem les ensaïmades, la clau del qual ens porta el nostre company Ivan Llarza. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Així que avui obrim escalaixat on guardam les ensaïmades. Jo només tinc una pregunta. Per què hem trigat 4 temporades a parlar-ne? Avui crec que et fotré molta canya, Ivan, eh?
Sí,
ho sento.
Sí, no, ja està bé. Sí, la veritat és que hem parlat bastant de pa i de masses, que és el món on jo treballo més aviat, però se'ns havia passat parlar de l'ensaïmada.
Imperdonable.
Com que és més de Mallorca, potser no és tan pitiusa, encara que, bo, si tu fiques les ensaïmades en una greixonera, això forma part de l'ADN pitius, trobes?
Evidentment que sí.
De fet, la meva idea és que aquest gabinet sigui un petit espai de reivindicació per donar-li una empenta a l'ensaïmada, a veure si des d'aquests micròfons aconseguim que tant els productors, els forners i pastissers, com els consumidors, li prestin una mica més d'atenció i miren d'augmentar-ne la qualitat.
Mira, dilluns va ser l'aniversari d'en Pablo Morganti i em va dur d'ensaïmades.
Que eren de bones.
Home, i boníssimes, de bonança. Fem-li publicitats perquè estaven boníssimes. Per on començam?
Sí, a veure, només una coseta, eh? Jo he de dir que comencem malament, ja que no he portat, ja ho sent molt, però no he portat cap ensaïmada per posar-nos una mica en situació. Això jo ho sento molt, però una cosa dolenta. Potser un altre dia ja m'enduré unes quantes. Però comencem pel principi. Encara que no es coneix ben bé el seu origen de l'ensaïmada, si mires altres elaboracions en espiral, pans i masses en espiral, arreu del Mediterrani, en totes dues ribes, ja veus que l'ensaïmada no és una peça aïllada, sinó que és un membre d'una gran família. Tant àrabs com jueus tenen elaboracions emparentades amb l'ensaïmada, en espiral, en forma de cargol. Els jueus tenen versions en espiral del seu conegut pa festiu, que li ha anomenat la halà, com cargolets, i això es dona des del centre d'Europa al Mediterrani. I a qui opina que, de fet, la ensaïmada seria una elaboració d'origen jueu on es va canviar el greix per aprovar la condició cristiana dels jueus conversos. D'altra banda, tant als Balcans com a Turquia, que jo sé que a tu t'agrada molt tot aquest món, es troben pans en espiral amb farciments dolços i gelats. De fet, si tu observes a un forner turc formant un bòrec, que jo sé que a tu t'agrada això,
molt
farcit de bledes i de panses i això. I si tu veus com es tira sa massa fins que quedi fineta, 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 que es pot llegir a través d'ella, i després l'enrotllen, l'emboliquen fent una espiral, sense dubte, això pareix, és clar que totes dues elaboracions provenen d'un tronc comú. Mm. I el mateix passa amb les espirals farcides de tahini, la pasta de sèsam, que es donen a Turquia, a Grècia i a altres llocs. Qualsevol mallorquí pensaria que jo és una estranya ensaïmada que, en comptes de dur saïm, porta tahini, com greix. Ves, i a més dels parents antics, originals, que té l'ensaïmada, també, i això és molt curiós, estan el fills i el nets i el besnets que l'ensaïmada ha deixat per tot el món. Allà on van ser els emigrants mallorquins van portar l'ensaïmada, i això ha fet que hi hagi variacions molt curioses per mig món. Per exemple, a les Filipines, ensaïmada s'escriu amb Y, no pas enzimada amb diàresi, sinó enzimada, i s'elabora, no amb enzim, però amb mantega, mantequilla i formatge. I això és molt conegut allà a Filipines. I a Puerto Rico...
Que està tan de moda des del passat diumenge.
Sí, a Puerto Rico, si en Bad Bunny lo hagués comptat...
Tan de bo un dia Bad Bunny parlant de l'ensaïmada.
Pues allí no li diuen pas ensaïmada, li diuen directament Mallorca i se n'en mengen unes quantes per berenar. És un dels dolços favoritos del país.
Que curiós, Ido. Mira, mai hauria pensat que el bòrec o el tajín lichorek fossin cosins de la nostra ensaïmada, ni molt menys que es menjaven ensaïmades a Puerto Rico.
Que en Bad Bunny
ha berenat més d'una Mallorca.
Unes quantes, sí.
Segur.
És una pena que la ràdio no tingui imatges, però et podria mostrar com a Macedònia, a Bulgària, fan espirals de massa... Que et farien dubtar de la procedència del forner, si no és d'Escòpia o de Manacor. Però bé, i què diuen d'això, de tot això, els mallorquins?
A veure.
I, com els periodistes sempre deim, anem a la font. La gran enciclopèdia de Mallorca, això ho hem de copiar aquí, perquè aquí és l'enciclopèdia d'Edifici Formentera. Uh-huh. A Mallorca no, a Mallorca és la gran enciclopèdia. Diu que l'ensaïmada és una pasta dolça típica de Mallorca, de base rodana, formada per una espècie de cordó de massa en revoltant d'en espiral, amb els seus ingredients, saïm, del qual pren el nom, flor de farina, això ja ho vam parlar, que és la farina més fineta, si te'n acordes, sí. Que en anglès li diuen flour,
sí. Perquè
és... una flor, flowers, flor, farina, tot el mateix.
Són homònims, no?
Homònims, ou, sucre, llevat, aigua tèbia... Es confecciona una pasta que es deixa tubar durant un dia o dos, segons la temperatura ambiente, i això, aquesta és la clau, després en parlarem. Després es tira damunt un fenyedor i s'hi extén una lleugera capa de saïm, jo he de dir que això de lleugera té poc, però bé, s'enrotlla sobre ella mateixa i es forma un cargol que es cou al forn. Se serveix sempre ensucrada, n'hi ha de grans dimensions, 50 centímetres de diàmetre, de petites, individuals, i pot estar farcida amb confitura de cabell d'àngel, mermelada, crema, nata o torró, o coberta amb trossos de sobrassada, xulla i carabassat, especialment pel dijous llarder.
Que el tenim a tocar.
Molt a prop. Mm-hmm. I la més antiga, això diu la gran enciclopèdia de Mallorca, és la entorciada o entrunyellada, que està feta amb dos o tres cordells en forma de trunyella, és a dir, una ensaïmada de trena. Jo això l'he tastat a Mallorca, que l'ha fet el Tomeu Arbona al forn del antic forn del teatre, mm-hmm. Fornet de la Soca. Increïble. És costum, continua l'enciclopèdia, de menjar-la per berenar a les postres i com a acompanyament del gelat i de diverses begudes, com ara la xocolata, la llet i l'orxata, entre altres.
Jo crec que se's deu escoltar pas micro, que ara mateix m'està fent una remorata a sa panxa, quina gola.
Uns trons terribles, una
sí. Cosa...
Sí,
ui,
sí.
Quina gola.
I ara, un dels temes sobre els quals m'agradaria cridar l'atenció és que l'ensaïmada té moltes varietats tradicionals i que encara... se li poden donar unes voltes per aconseguir productes al gust contemporani.
Novel cuisine de l'ensaïmada.
No sé si diria això. Com hem vist, a més de la llissa i la de cabell d'àngel, està la varietat trenada, això entronillada, i que és per alguns estudiosos la varietat més antiga. En el seu llibre L'ensaïmada, l'espiral del plaer, que és un dels pocs monogràfics que n'hi ha, el periodista Tomàs Vivot esmenta una curiosa varietat molt antiga, aquesta jo no l'he vist mai, que en lloc de la tradicional forma en espiral té forma de S. La S és una forma simbòlica molt utilitzada al món del pa. I ara que ens acostem a l'època de Carnestoltes, també s'apropa el moment de consumir una de les meves favorites, que li diuen detallades, que és una ensaïmada llissa o el qual es posen uns bons trossos de sobrassada i carabassat. Això és increïble perquè és agredolç. Altres tipus tradicionals són la farcida de sobrassada, d'albercocs, figues seques, massapà, i una cosa que em resulta molt curiosa, que existeix, tot i que no es troba fàcilment, la ensaïmada fregida.
Deu estar bo, això.
Oh, imagina't. Això es consumia el Dia de les Verges, a octubre, i per Tots Sants, és a dir, quan fa fresc, i en lloc d'estar cuit al forn, la ensaïmada es fregeix. És un parent una mica llunyet del xuxo de l'Empordà, que és una mena de pasta de croissant que també és fregès. I a tu, a quina tia agradaria? T'agradaria?
A jo aquesta, la fregida.
Jo aquesta l'he
de fer. Ha d'estar totes, la veritat. Això, en el pròxim gabinet hauria de ser d'activitats esportives per cremar calories amb tanta ensaïmada. Però bé, aquí hem de gaudir una mica. Sempre que siguin bones i estiguin ben fetes, no? Aquí les podem tastar totes. A més de les varietats, imagino que n'hi haurà de diferents qualitats, també.
Sí, efectivament. I aquí és on jo volia arribar. Hem vist que existeix un patrimoni, una tradició molt rica, però no obstant això, a vegades trobem ensaïmades molt, molt dolentes, s'ha de dir.
Per què?
Seques, que es cobreixen amb crema, amb xocolata, amb altres coses, sovint de no gaire bona qualitat, per intentar tapar la manca de qualitat en el procés. I aquesta és la clau. Per què una ensaïmada és dolenta?
A veure, exacte.
Des d'aquí reivindiquem que es respectin els temps de fermentació i que s'eviti l'abús de llevat i d'additius. Atenció, segons el Consell Regulador de l'Ensaïmada de Mallorca, el temps mínim de fermentació ha de ser de 12 hores. Malauradament, quan et trobes una ensaïmada d'aquestes seques que no valen res, això ha fermentat molt més ràpid. I, de fet, qualsevol que comenci a fer ensaïmades, quan comences a fermentar amb calma, 12, 16, 18 hores, comença a succeir la màgia de la textura i el sabor de l'ensaïmada. D'altra banda, jo no sé si tu t'has trobada una ensaïmada seca.
Sí.
D'aquestes que és com corxopant.
Sí. I clar, si en tastes una d'aquestes, és normal que diguin ensaïmada no m'agrada.
Jo m'he trobat de gent a la península que diu que no li agraden les ensaïmades perquè les troba seques. Jo, oh! Precisament,
sacrilegi.
L'últim que pot ser una ensaïmada és seca. Segons, una altra vegada, el Consell Regulador de l'Ensaïmada, la quantitat de greix ha de ser entre el 15 i el 40%, la qual cosa fa que sigui un producte molt humil, impossible que sigui sec. Així que volem ensaïmades lentes, amb bona fermentació i amb el greix que pertoca ja.
Slow ensaïmades.
Slow això hem de fer samarretes.
Exacte. Idò, ja per acabar, i dins d'aquest esperit de servei públic que sempre mantenim en el Gabinet de Curiositats, tenim algun suggeriment, alguna idea més al voltant d'aquest monument?
Sí, com hem dit, jo crec que l'essencial és el que hem dit, respectar els temps, les quantitats d'ingredients, evitar les dreceres, i això en el món del pan és la clau. Però vaja, com que sempre és bo aportar i només crítica, aquí van unes ideetes. Això que contaré són coses que jo faig a casa meva, quan faig ensaïmades, que és una de les coses que més m'agrada, i he de dir que les faig ben bones. I, a més de varietats tradicionals, jo faig unes novetats que solen agradar molt. I les comento aquí amb l'intenció d'animar els pastissers i forners pitiosos a retornar-li, a donar-li a l'ensaïmada l'honor que es mereix. Per exemple, jo sovint faig una ensaïmada que anomen Meta Balear, perquè combina un dolç d'identitat balear, com l'ensaïmada, amb un ingredient molt balear, com la garrova.
Mira.
Si tu afegeixes el 10% de farina de garrova al pastat, la pasta, la farina de força, aconsegueixes una massa de color marró i un aroma increïble a garrova. A més, la farina de garrova li dona una textura molt fina a la massa. Una altra variació que també m'encanta és l'ensaïmada de bescuit de Nadal, en la qual jo intento tenir una ensaïmada amb el gust de bescuit de Nadal, un pic d'ulla ja al Nadal, i afegeix el batafaluga i ratlladura i llimona al moment d'incorporar el llard. I això és un bocí, això és un mos delicadíssim, i als eivissencs que la proven els porta sempre un record molt nostàlgic, ensaïmada de bescuit de Nadal. I, per descomptat, tot i que soni una mica estrany, a l'ensaïmada li pots canviar el greix, com hem vist que es fa a altres bandes, com ara Filipines, encara que llavors deixaria de ser ensaïmada.
Clar.
És a dir, ja no seria ensaïmada. Per exemple, de vegades jo faig servir mantequilla, en lloc de saïm, i això dona un resultat molt similar en volum, textura i fins i tot en gust, però acosta l'ensaïmada a gent que o bé no vol o bé no pot consumir porc, i això sempre és bo.
Clar.
I finalment, una variació que m'agrada molt és el que jo anomeno ensaimatone.
Ai, Déu meu.
L'ensaimatone. Aquesta és molt boja. Simplement es tracta d'incorporar els ingredients del panetone, que li donen gust, ara que està tan de moda el panetone que el trobes per tot arreu, com ara la taronja confitada, però que sigui bona, que no sigui una cosa dolenta. Fet a casa, si és possible, les panses i la vainilla. I el resultat d'això és una exquisidesa. Encara que s'allunyi, evidentment, dels preceptes clàssics de l'ensaïmada, tu te menges un ensaïmatone i et quedes, vam... Com...
Això ho has de patentar, Ivan.
Ja pot ser. Jo el dono al domini públic.
Exacte, sí, sí. El domini públic. Compartim. Quina meravella. Jo sí. Crec que des d'aquí, crec que pel que en nom de tot l'equip del dia Eivissa i Formentera, exigim, i ara em poso seriosa, Ivan, exigim fer una segona part d'aquest gabinet, però amb un tast de sí. Totes aquestes varietats que has esmentat, això sí, només per un interès científic.
Ja
purament, purament.
Una cata científica.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Ivan, per acostar-nos a aquest dolç tan meravellós, al qual de vegades no li prestem suficient atenció, i tant de bo aquests minuts serveixin perquè tant forners com consumidors apostem per un producte de qualitat a l'altura de la importància de l'ensaïmada. Moltíssimes gràcies, Ivan.
Ah, fins la propera vegada.
Fins molt aviat. Nosaltres ara, com sempre fem els dimecres, sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Dotze i 39 minuts, i us ho deien començar el programa avui, 11 de febrer, és el Dia Internacional de la Dona i les Nenes a la Ciència, i per això la nostra companya Nieves García Gálvez ha sortit al carrer i ha mantingut aquesta conversa amb dos científiques per explorar i aprofundir en les seves carreres, com han estat les seves trajectòries en el món de la ciència.
L'11 de febrer es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, en reconeixement al paper clau que desenvolupen les dones en la comunitat científica i la tecnologia. Amb motiu d'aquesta celebració, l'Aula Eivissa Preservation de Criminalitat Blava ha organitzat una jornada en la que diferents investigadores en ciències marines visiten 4 centres educatius d'Eivissa per compartir amb l'alumnat la seva trajectòria professional i les seves línies d'investigació. Hores abans d'aquesta jornada conversam amb dos d'aquestes investigadores del paper de la dona en la ciència, de les seves trajectòries professionals, del camí que han seguit fins a arribar allà on són, de quines persones han estat referents per elles i de la importància de ser-ho elles mateixes per les properes generacions. Elles són na Nerea Piñeiro, doctora en Medi Ambient i Recursos Marins, i na Vanessa Guzmán, jove investigadora en pràctiques al Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears. Primer de tot, com veieu actualment el paper de la dona en la ciència, Nerea?
Creo que és un paper important. Pero es un papel que quizás no tiene tanta visibilidad como debería, sobre todo en las escalas más altas, por así decirlo. Si bien en las ciencias marinas hay muchas mujeres, en las escalas más bajas, las estudiantes de doctorado, etcétera, son mayoría, una vez que avanzamos un poquito más hacia arriba, empezamos a ver que cada vez son más escasas. Y si vemos que en las escalas bajas son más numerosas, lo normal sería preguntarnos por qué no llegan. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues hay una pérdida de perspectiva y hay una pérdida de talento. Algo está pasando. Su papel es exactamente igual de importante que el de los hombres. Pero si solo tuviéramos mujeres y no tuviéramos hombres, estaríamos en el mismo problema.
¿Y tú, Vanessa, cómo ves?
Sí, yo opino exactamente lo mismo.
No sé si aquest paper ha canviat d'alguna forma. Vull dir, cada vegada hi ha més visibilitat o no, o està en la mateixa situació que podíem estar fa anys.
Yo creo que cada vez hay más mujeres que se encuentran dentro de este sector de la ciencia, de cualquier ámbito, porque siento que cada vez hay más referentes también dentro de la ciencia. Es muy importante fomentar desde pequeño a las chicas y a los chicos que somos iguales, que podemos conseguir los mismos objetivos y que al final es importante también tener referentes en estos ámbitos.
Coincido con ella y después, dentro de los centros de investigación, creo que cada vez te sientes más acompañada. Hay una visibilidad más importante, sobre todo, no tanto de otras mujeres, sino hay un reconocimiento por parte de las instituciones de que hay una dificultad para ejercer tu labor como mujer. Y cada vez dentro de los centros de investigación y de los congresos científicos se está teniendo en cuenta esta dificultad y por lo menos sientes que, aunque no lo solucionen, no estás loca, por así decirlo. Sí que existe esta dificultad y se te reconoce.
Tu parlaves abans d'una pèrdua de talent, perquè aquestes, les dones investigadores, dones científiques, no arriben en aquestes posicions més elevades. A què es deu aquesta pèrdua? A vosaltres, com a investigadores, a què atribuïeu aquesta situació?
Bueno, hay, supongo que la perspectiva depende un poco de en qué situación estés y en qué centro de investigación, porque también dependiendo de a qué te dedicas, a qué rama de la ciencia, vas a tener una situación u otra. Hay ramas que son muy masculinizadas y ramas menos masculinizadas. Pero sí que hay informes, por ejemplo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hablan de que cuantas menos mujeres hay en los grupos de investigación, más bajas se dan. Es decir, cuanto menos acompañadas se sienten, más es la cantidad de mujeres que abandonan la ciencia. Entonces, claramente estamos teniendo aquí un problema de no tanto de visibilidad, sino de ellas poder encontrar alguna referencia donde poder hablar, comentar, sentirse escuchadas. Esta pérdida de talento, lo que me refiero es, si entendemos, porque se ve así en los estudios, que el talento o las capacidades son las mismas, si nosotros estamos perdiendo sistemáticamente un 50%, claramente estamos perdiendo una inversión que el Estado ha hecho en formar a estas personas y que se está yendo porque las instituciones no son capaces de generar puestos de trabajo seguros para el desarrollo profesional.
¿Com i quan va començar el vostre interès per la ciència?
Mi interés en la ciencia pues comienza principalmente por un movimiento que surgió aquí en Ibiza, que no sé si mucha gente se acordará, que se llamaba Eivissa Diu-No, que sucedió hace muchos años, en el que Ibiza decía que no a unas prospecciones petrolíferas y nos hablaban muchísimo de eso en todas partes de la isla, había pegatinas en los coches y siento que fue un movimiento muy grande para la gente de la isla. Y luego, durante todos mis años de estudiante aquí en la isla, pues iban todos los años a hablarnos de la importancia de la Posidonia, de las dunas de Salinas, y eso hizo que me interesara muchísimo la ciencia, porque una parte de la ciencia era conservar la Posidonia y entender bien cómo funcionaba la isla.
I a partir d'aquest interès que tenies, Vanessa, com has desenvolupat la teva trajectòria? Quin ha estat el teu camí?
Mi camino principalmente ha sido entender el comportamiento de las personas con su entorno, con el medio ambiente. Pero no desde el punto de vista de prohibir cosas, sino de entender que la naturaleza y el ser humano también pueden convivir perfectamente.
I en el teu cas, Nerea, com i quan va començar el teu interès per la ciència?
Yo creo que mi interés por la ciencia en sí empezó durante las prácticas de mi grado. Yo estudié biología porque era algo que me gustaba mucho y que disfrutaba mucho en el bachillerato, pero no tenía una intención de dedicarme a la ciencia ni mucho menos. Yo estaba trabajando de otras cosas mientras estudiaba y cuando tuve que hacer las prácticas, que eran obligatorias, acabé en un laboratorio con un grupo de investigación muy bueno que me hizo sentir súper acogida y además que me hizo ver que era súper interesante cuando las cosas salían mal, porque no sabías por qué, y esa era la parte interesante. Y esta forma que tenían de verlo en ese grupo de investigación me hizo decir, vale, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar y no saber qué es lo que voy a hacer el mes que viene, porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a ver en los datos. Y ahí va a ser cuando me enganché.
I a partir d'aquell moment, què has fet durant la teva carrera? Què has estudiat?
Pues este grupo de investigación era un grupo de investigación de suelos, de geoquímica de suelos, y pues yo quería quedarme allí. Y justo estaba empezando el que fue mi director de tesis un proyecto con un investigador del CSIC en Blanes, en Cataluña, sobre la geoquímica de los suelos de Posidonia oceánica. Entonces, al final acabé haciendo suelos de Posidonia, que yo no me esperaba acabar en la zona marina, porque yo todo lo que había hecho era terrestre, y acabé estudiando la tesis en Cataluña con este investigador y con el investigador con el que yo había hecho las prácticas del grado. Y de ahí fui para Portugal, luego volví para Vigo, que yo soy de Vigo, y ahora estoy aquí en Palma, trabajando otra vez con Posidonia oceánica y con, sobre todo con cómo acumula carbono en sus suelos y cómo podemos utilizar esto a través de la restauración de las praderas para compensar emisiones de CO2 a la atmósfera.
Quins han set els vostres referents a l'hora de dedicar-vos a aquests assumptes o a la ciència en general? No sé si teniu alguna persona que vos hagi marcat d'alguna forma.
Mis referentes no son personas súper increíbles, mis referentes siempre han sido personas muy cercanas, el típico profesor que daba una clase súper interesante y que luego te despertaba la curiosidad en algo y necesitabas buscar más información de eso. Y lo mismo en la universidad, hay profesores que tienen una trayectoria que es impresionante y también los he tenido de referentes a ellos y cualquier duda que he tenido, incluso de sus proyectos, me he acercado a preguntarles.
En mi caso igualmente, creo que los referentes que tuve para estudiar la biología fue mi profesor de bachiller y después el referente para la ciencia fue este profesor que tuve durante las prácticas y ahora me estoy dando cuenta de que son todos hombres.
Això us anem a preguntar si heu trobat dones referents durant la vostra trajectòria.
Pues estos dos en concreto, que son los primeros que me vienen a la cabeza cuando pienso en por qué me dedico yo a esto, sí que son hombres. Pero sí que es cierto que cuando acabé el doctorado, cuando estuve esos 5 años ya haciendo investigación un poco en lo que a mí más me interesaba y demás, cuando tuve que escoger el tribunal de mi tesis, escogí 3 mujeres y fui a junto a mi director de tesis y le dijo, quiero que sean estas porque quiero que se lean mi trabajo. Entonces sí que tengo en realidad 3 referentes donas. Aunque sí que es verdad que no me inspiraron para iniciarme en la ciencia, ahora lo que es en mi campo de estudio, sí que sí. Y una es mi jefa ahora, o sea que no me salió tan mal la jugada.
Yo, igual que ella, mis principales referentes siempre han sido hombres, pero cuando empiezas a interactuar con muchas mujeres que se dedican al ámbito de la ciencia, es que las tomas de referentes, porque es imposible ver personas que hacen el trabajo que hacen y no tomarlas de referentes para una misma.
També suposo que com a dones pues, podeu sentir més identificades amb referents dones també, no?
Sí, y te normaliza el hecho de estar tú dedicándote a esto, ¿no? Cuando todo lo que ves a tu alrededor son hombres, tus compañeros de investigación son hombres, etcétera. Y sí que es verdad, por ejemplo, donde yo hice el doctorado, que la mayoría de técnicos eran mujeres y la mayoría de investigadores eran hombres, pero sí que había 2 o 3 investigadoras. Te daba como permiso a un nivel inconsciente para decir, sí, acabo y voy a seguir aquí porque efectivamente se puede. Una persona como yo está haciendo esto.
I vosaltres, ara mateix, vos heu convertit també en referents per les nenes que volen estudiar ciència, que volen ser investigadores. De fet, aneu als centres educatius a parlar amb elles. No sé què els hi voleu transmetre.
No tengo muy claro qué les quiero transmitir. Considero que trabajando en un centro de investigación público y teniendo en cuenta que mi salario viene de dinero público, una parte de mi trabajo es transmitir la ciencia. Entonces considero que estos programas de divulgación son muy importantes y particularmente el Día de la Dona y la Nena en la Ciencia me parece especialmente importante también para que vean esos referentes y vean ese permiso inconsciente del que hablaba antes, ¿no? Entonces no es tanto querer transmitirle un valor en concreto, sino despertar un poco la curiosidad por la ciencia, que vean que existe este campo y que se pueden interesar y que efectivamente hay mujeres y que no pasa nada, que para adelante, si es lo que quieren.
A mí me gustaría transmitir lo mismo que ha dicho mi compañera y aparte me gustaría comentarles que hay muchos mitos y creencias sobre la mujer en la ciencia, que esas creencias se tienen que derribar porque la mujer es tan apta para trabajar en la ciencia como cualquier otra persona.
I penseu també que és important que els nens vegin que n'hi ha dones investigadores, que n'hi ha dones científiques també per normalitzar també ells aquesta, no, aquesta imatge.
Creo que sí, que también una parte importante de qué es lo que tú consideras que puedes o no puedes hacer, viene de lo que tu entorno te repite, ¿no? Si se repite que las donas no son científicas o la idea que hay también en la cabeza de los niños y de los profesores es que no lo son, es un mensaje que van a estar amplificando hacia las niñas. Y también es una forma de que se vean todos como iguales. Entonces creo que es importante por los dos lados.
Si haguéssiu de mencionar una dona científica que pot ser d'ara, pot ser d'abans, que per al Valtro sigui important, per la seva investigació, pel que ha fet, pel seu temps, no sé, a quina diríeu?
Pues la verdad es que creo que la primera que se me viene a la cabeza sería Ángeles Alvariño, que fue de las primeras mujeres que fue en un barco oceanográfico hace ya bastantes años, que rompió un poco no solo esa barrera de investigación, sino esa barrera de ir a un barco muchos meses embarcada en un sitio donde probablemente era la única mujer y que rompe esta barrera de las cosas que puedes o no puedes hacer.
Es que yo también la tomaba ella de referencia, porque dentro del sector marítimo las mujeres que se embarcan son muy pocas y es un sector donde la mujer está muy invisibilizada. Entonces, yo también la tomo a ella de referente.
Y don Nerea Piñeiro, doctora en Medio Ambiente y Recursos Marins, y Vanessa Guzmán, jove investigadora en pràctiques al Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies a les dues.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Són les 12:53. Actualment, les dones representen menys d'un terç de la comunitat investigadora a tot el món, segons la UNESCO. Tancar aquesta bretxa de gènere no és només una qüestió de justícia, sinó que és essencial per la qualitat, la rellevància i l'impacte de la ciència, la tecnologia i la innovació. Així que la feina de na Nerea Piñeiro i na Vanessa Guzmán, la que fan ara i la que faran en un futur, esdevé encara més rellevant. Així que moltíssimes gràcies a les dues i també a na Nieves García Gálvez per haver recollit el seu testimoni. Nosaltres ara, quan són les 12:54, fem una aturada per la publicitat i en tornar ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9:00 PM. IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda. It's complicated, it always is, that's just the way it goes.
Feels like I waited so long for this. 12:56, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, és el moment ja de repassar l'agenda cultural del dia. Ja tornem a tenir aquí a na Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I avui obrim agenda cultural a Vila, perquè comença el Seminari d'Història Antiga, les ciutats romanes i l'estructura territorial de l'Imperi Romà, que organitza l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
Sí, la construcció espacial i la xarxa urbana de l'Imperi Romà és el títol de la conferència de avui, que pronunciarà el professor Ricardo González Villascusa, catedràtic de la Universitat de París-Nanterre. Es donarà una visió general de l'organització territorial romana, analitzant com es dissenyaven, estructuraven i connectaven les ciutats de l'imperi, així com el paper que exercien com a centres administratius, socials i econòmics. La conferència començarà a les 7:00 PM al Museu Monogràfic del Puig dels Molins. L'accés és gratuït i no cal reserva prèvia, però l'aforament és limitat.
I també a Vila podem assistir a la darrera projecció de curtmetratge curtmetratges de la secció oficial d'Ibicine, avui sota el títol La realitat del present.
A les 7 de la tarda, el Centre Cultural Can Ventós acollirà la projecció de 5 curtmetratges que parlen de política, de drets humans, de memòria, discapacitat, de migració, de desigualtat, de violència estructural i de resistència. A més, com a tancament especial i fora de concurs, es projectarà el curtmetratge argentí El Gaucho, fruit de l'acord d'intercanvi entre Ibicine i el Festival Internacional de Cine La Cuenca del Salado. Les portes s'obriran 15 minuts abans de les 7 de la tarda i les entrades estan a la venda a la web d'Ibicine.
I m'anem de Vila cap a Sant Josep, perquè la Biblioteca Municipal avui acull un laboratori educatiu de bombolles de sabó amb motiu, com hem estat repetint al llarg del programa, de la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
Es tracta d'una proposta adreçada a infants entre 4 i 10 anys i que anirà a càrrec de Bimbi Màgic Events. Començarà a les 5 i mitja de la tarda i per assistir és necessari inscriure's prèviament perquè les places són limitades.
Molt bé, i doncs que demà amb tot això, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest res, últim minutet del programa, aprofitant per felicitar la cantant, compositora i productora estatunidenca Kelly Rowland, que va néixer tal dia com avui de l'any 1981, gran any, i avui fa 45 anyets. Kelly Rowland va formar part del grup Destiny's Child i des dels anys 90 i fins la seva dissolució va estar una de les membres destacades d'aquesta formació. Després ja va iniciar la seva carrera en solitari, amb la que es calcula que ha venut uns 66 milions d'àlbums a tot el món. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant When Love Takes Over, una cançó que va gravar juntament amb un DJ que coneixem molt per aquí, en David Guetta. Ho deixam aquí, demà tornem puntuals, a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Fins demà.